Banc Sabadell us ofereix aquest espai. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Està endreçat, eh? Tot això, la pàgina web, ara em deia l'Oriols que ha trucat un oient per parlar del vinagre. No és un acudit. Llibres per ser feliços. Avui què ens porteu?
Jo avui us porto un llibre del qual ja n'havíem fet algun esment fa potser dos, tres mesos, però que encara no havia trobat la manera d'encolomar-lo en un tema que fos de diumenge, com els que fem habitualment. Per tant, avui, senyores i senyors, Canadà de Richard Ford. Per fi ho he aconseguit.
El
vam esmentar un dia com a grandíssima novel·la de l'any passat. I avui li podem dedicar l'espai que es mereix. Gran novel·la. Richard Ford és probablement és un dels escriptors vius, per dir-ho així, vull dir, en actiu, que més m'interessa, que més m'agrada. Crec que he llegit tota la seva obra, l'he rellegida, i Canadà és un tros de novel·la. Canadà va ser publicada l'any 2012 als Estats Units, el 2013 aquí, i avui que parlàvem de com els fills carreguen a vegades les responsabilitats o s'han de responsabilitar
dels
errors
dels pares. Els errors dels pares i les conseqüències.
En aquest sentit, és el llibre perfecte, perquè de què va Canadà? Canadà, grans trets, va d'una parella de bessons que tenen 15 anys, el Dell i la Werner Parsons, que en la seva vida normal, el seu pare sí, sembla una mica cap de trons, és un home un pèl irresponsable, la mare no ha acabat de ser allò que volia ser. En un moment determinat de la seva vida prenen una decisió força particular, però que quan la prenen penses, home, de fet, la gent que pren decisions d'aquest tipus també té fills. Què passa, doncs, que els pares acaben a la presó perquè han decidit atracar un banc?
I
evidentment, clar, però en el fons penses, bé, la gent que atraca bancs té família i algun dia prenen aquesta decisió, i aquesta decisió té conseqüències, en aquest cas concret, té conseqüències sobre els seus dos fills.
Primer parlaré del robatori que van cometre els nostres pares. Després, dels assassinats que van tenir lloc més tard. El robatori és la part més important perquè va servir per orientar la vida de la meva germana i la meva cap al camí que finalment van seguir. Res no s'entendria del tot si no l'expliqués primer. Els nostres pares eren les dues persones del món menys propenses a robar un banc. No eren estranys ni, aparentment, semblaven delinqüents. Ningú no hauria pensat mai que havien d'acabar com van acabar. Eren persones corrents, encara que, és clar, aquest concepte va quedar anul·lat i sense efectes en el moment que realment van robar un banc.
Molt bé, avui estem parlant de l'obra Canadà,
De Richard
Ford, Empúries, amb traducció de Josefina Cavall i també Anagrama.
Sí, sí. Has vist el text, eh? Vull dir, aparentment gent normal. Què és el que impulsa gent normal a fer actes anormals que tenen conseqüències? En aquest cas, dos bessons de 15 anys. La novel·la és absolutament extraordinària, com totes les novel·les de Richard Ford, per la manera meravellosa que té de fer els personatges. Els personatges te'ls acabes sentint tremendament propers. Arriba un moment en què dius gairebé aquest podria ser el meu pare. Mm-hmm. El grau d'implicació emocional que genera Richard Ford amb els seus personatges és molt, molt intensa. I després, per l'altra banda, aquesta escriptura tant de Richard Ford, no tan tremendament remensada, la importància dels detalls. Hi ha una cosa que ells sempre expliquen a les entrevistes. Per què escriu així? Que és, aparentment, una manera molt antiga d'escriure, no? Mm-hmm. Aquesta lentitud és molt bo i sempre ho explica.
Remensada,
és una meravella, remensada. No? A poc a poc l'acció avança amb detallets minúsculs que tu els vas entenent, torna endavant, enrere, i ell ho explica molt bé. Diu, si no fos dislèxic, no sé si seria el mateix tipus de novel·lista. Diu, a conseqüència de la meva lentitud en l'escriptura i la lectura, els meus llibres, atenció ara, diu, són més pacients i profuns que accelerats i superficials.
Es podria pensar que, de veure que manillen els teus pares, que els acusen a la cara de ser uns lladres de bancs, que se'ls enduen a la presó i que tu et quedes sol, n'hi ha per perdre el seny. Que has de córrer per les habitacions de la casa com un boig, plorar i caure en la desesperació, i que res no pot tornar a anar bé mai més. I en alguns casos, potser això és el que passa. Però mai no saps com reaccionaràs en una situació així fins que no t'hi trobes. Us puc ben dir que no va passar pràcticament res de tot això, encara que, és clar, la vida ens va canviar per sempre més.
A més, amb aquesta música se'ns
I aquest és un moment de debò. Jo estava llegint la novel·la i ja estava bastant al·lucinat per tot el que m'estava passant mentre l'escrivia, i recordo aquest moment, el moment en què els dos fills presencien com s'emporten emmanillats en els seus pares cap al cotxe patrulla que està esperant al carrer. Se'n va ficar una pilota aquí al coll. És la potència de la gran literatura, i aquest llibre en té per donar i per vendre.
L'Eduard Márquez i la Laura Borràs venen cada diumenge a aquesta hora i ens arreglen la setmana vinent. Ja tenim material per fer la setmana vinent. Avui parlem dels errors dels pares i les seves conseqüències. Anem uns quants segles enrere.
I tant.
I de quins parles?
Doncs mireu, jo avui he portat una obra mestra d'entre les obres mestres, com és l'Èdip Rei de Sòfocles, que jo crec que ens mostra clarament que el tema de l'error dels pares és un tema recurrent, perquè en aquest cas, que ens presenta una història a Sòfocles que forma part de la mitologia clàssica, i la història d'Èdip, tothom la coneix, és un fill d'uns pares que no hauria hagut de néixer. No hauria, segons els mandats dels oracles, que són molt importants en el món grec, perquè els oracles són unes formes de coneixement que estan a cavall del món natural i el món sobrenatural, amb aquesta pressió que hi ha dels déus sobre els homes, i els homes consulten els déus esperant obtenir algun tipus de senyal, algun tipus d'indicació sobre cap a on han d'orientar la seva vida. I aleshores els pares d'Èdip van rebre un oracle, de l'oracle de Delfos, en què se'ls recomanava que no tinguessin descendència, però van incomplir aquest oracle. L'incompliment de l'oracle va fer que, en el moment en què es produïa el naixement del nen, perquè van dir, el vostre fill, si teniu un fill, acabarà matant el pare i casant-se amb la mare. Això és terrorífic, perquè són els dos tabús fonamentals, el parricidi i l'incest, de qualsevol de la nostra cultura occidental. Però ells van pensar, i si fos nena? Calla, que tenim aquí 50% de possibilitats. Van tirar endavant l'embaràs i, òbviament, no va ser nena, va ser un nen. Què van fer, llavors? Van intentar desempallegar-se del fill. I aquí és on comença l'error, que es multiplica. L'error inicial és haver desobeït l'oracle. El segon error és haver intentat, aleshores, veient l'error, anar-lo solucionant, que no té solució possible. I la solució possible que duen, que és que l'exterminin, el que ha d'exterminar-lo ha de ser butxí d'aquest nen, sent pietat pel nen. I aleshores el dona a unes altres mans, que el porten a unes altres mans, i aquest fill creix lluny de casa seva, en lloc de a la ciutat de Tebes, creixerà a Corint. Els fills, els reis de Corint no han tingut descendència, i li porten aquest nadó. I aquest noi creix en aquella família pensant-se que aquells a qui anomena pare i mare són el seu pare i la seva mare. Però clar, no ho són, perquè hi ha hagut aquesta deslocalització, diríem. I aleshores un dia, després d'una festa en què algú que sent gelosia per Èdip li diu, però tu no ets fill de qui anomenes pares, sí. Ell ho demana als seus pares, els seus pares se'l miren de treure del damunt, i aleshores què fa ell? Va a l'oracle a preguntar per la seva identitat, i l'oracle no el vol ni rebre, perquè l'oracle diu, tu maleït entre els homes, està escrit que hauràs de matar el teu pare i casar-te amb la teva mare. I davant d'aquest veredicte, Èdip, que va a l'oracle buscant aquesta veritat i que creu en el que l'oracle li ha demanat, què fa? No torna cap a casa seva per por de que es compleixi aquest oracle, i va en direcció contrària. I cap a on va? Cap a Tebes. I ja tenim aquí la desorganització inicial es va organitzant amb aquestes peces a partir de la intervenció humana. És a dir, que els déus són els que mouen els fils d'aquestes titelles que som els humans. I aleshores es creuen el camí amb un individu que va a tota velocitat i amb moltes males maneres, que aquí resulta ser aquest que es creua el seu propi pare. I aleshores es topen, Èdip està molt nerviós perquè, home, no és gaire agradable que t'acabin de dir el que t'acaben de dir, i llavors lluiten i ja, sense saber-ho, acaba de matar el seu pare. Es dirigeix a Tebes i Tebes està sota una epidèmia de pesta. Hi ha una esfinx apostada a les portes de Tebes i aquesta esfinx impedeix el pas a qualsevol viatjant que entri o surti, els té aïllats. I aquesta esfinx només fa una pregunta. I qui la respon, si respon correctament, pot entrar aleshores a la ciutat. Quina és la pregunta que fa l'esfinx? Quin és l'animal que al llarg de la seva vida primer utilitza, es desplaça a quatre grapes, després es desplaça amb dues potes i després amb tres? La resposta és l'ésser humà. i Èdip l'endevina.
El bastó del final.
Exacte. Aquesta gatejada als nens petits, l'edat adulta que camines erecta i després els bastons. I llavors què passa? Que entra a la ciutat de Tebes i és acollit com el salvador de la ciutat, perquè hi havia l'esfinx a les portes i aleshores l'acullen com a vencedor. I què fan? El tro de la princesa, de la reina, està vacant perquè el rei és mort, el casen amb la reina. És a dir, que fixeu-vos, en la més seva absoluta ignorància ja s'ha complert l'oracle. Ha mort el seu pare, que no sabia que ho era en un camí, l'oracle de la cruïlla de Delfos, ha arribat a la ciutat de Tebes i l'han casat amb la reina. A la reina li fa 4 fills, 2 nois i 2 noies. Per tant, aquests 4 fills que li ha fet, el col·loquen a ell en una situació transgeneracional. Ell és fill dels seus pares i pare dels seus propis fills. Fixeu-vos que és una situació en la qual ell, amb la seva mare, d'allà on ell ha nascut, és un espai que ell torna a engendrar i fa aquests 4 fills. Aquesta és la situació inicial que tenim, que té tot el públic de la tragèdia grega quan comença la tragèdia. I en aquesta situació l'únic que no sap què li passa és Èdip. I en aquest, anar endevinant quina és la seva identitat, resoldrà finalment l'enigma. Escoltem el primer tall.
Car, ni que l'ordre no us hagués vingut del cel, deixar la taca sense més no estava bé. Quan era un home tan il·lustre i rei, el mort, calia fer l'enquesta. Avui, com que jo sóc qui té el poder que l'Aios exercia abans i tinc el llit i sembro dona que era d'ell, com ple meu propi pare, arribaré a tot, cercant si descobreixo qui va obrar lo meu, del fill de l'Àbdac, descendent de Polidor, i més amunt de Cadme i de Genor, l'antic. I els que refusin a obeir-ne, prego als déus que ni de terra els facin néixer cap llauró ni de les dones cap fillada. No, que el fat d'avui els tudi, o un d'encara més cruel. Però vosaltres, els cadmeus, tots quants a qui fa goig el meu llenguatge, que liat el dret tu sigui sempre, i favorables tots els déus.
Ho has vist? Aquí és aquest moment en què Èdip, que està intentant resoldre el problema que té la ciutat de Tebes, que és una nova pesta, ha consultat a l'oracle i l'oracle ha respost que s'ha de venjar la mort de l'anterior rei. I ell què fa? Diu, col·locant-me en la situació de l'anterior rei, que ell no sap, que com si fos el meu pare i la gent fa, és que l'és el teu pare, és una situació absolutament dramàtica, esmenta tot el llegat que descendeix fins des de Genor fins a ell, que és l'última baula d'aquesta generació. És una família maleïda. Tot el que farà és una situació que està abocada a la desesperació. I aleshores aquí trobarem la grandesa d'Èdip, que el que fa és... Té una cruïlla, ell, també, la seva vida. Desconèixer qui és i salvar-se, o arribar-se a conèixer i condemnar-se. I quina és la seva solució? Triar el camí de la veritat individual. Encara que tot això ara hi comporti la desgràcia pública, ell fa el que és correcte, el que ell creu que és correcte. S'autoimmola per a tots, però qui és de bé? El gran heroi del coneixement, que és per al que el tenim. Els mortals, que continuem llegint any rere any, l'Èdip, rei de Sòfocles.
Bravo! Laura Borràs i Eduard Márquez. Som molt feliços de tenir-vos aquí cada diumenge.
I tota valoritat, mirant el rellotge, però ho hem aconseguit.
Ho hem aconseguit, bravo! Trobareu aquestes recomanacions al
facebook.com/elsuplement.
Diu que l'Espanyol ha de jugar amb l'LG. Sort del banc, sort del banc.
Banc Sabadell us ha ofert aquest espai. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.